Bon dia, què tal? Com estem? Comencem aquest dimarts 23 de maig de 2023 al Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip que tenim repartit per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Diumenge Ràdio. És dimarts, començarem amb la previsió meteorològica que ens portarà el Marc Rodero, justament un dia en què diuen que serà inestable, que potser hi haurà pluja. Aviam si rasquem el Penedès. D'aquí uns minuts ens ho explica el Marc. I tot seguit, la podòloga Mercè Casals ens aconsella què hauríem de fer quan ens donem un bon cop als peus. Són cops dolorosos, fan mal i potser no actuem com tocaria per minimitzar els possibles riscos. Així que atents, que pels vols d'un quart de deu ens hi posem. A dos quarts i cinc de deu, després del flaix informatiu d'aquesta primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, obrirem el tema de la setmana. Avui dedicat al 28M, a les eleccions municipals d'aquest diumenge, però no tant als polítics i al seu missatge com a explicar la campanya tal com la vivim als mitjans de comunicació. I és que falten 5 dies pel que s'anomena com la festa de la democràcia, tot i que amb moltes cometes. I bé, els polítics fan molta feina, tenen uns dies molt i molt intensos, estan tots ja en recta final amb els actes més grossos, però són també 15 dies non-stop pels periodistes per fer-vos arribar tots aquests missatges i que pugueu prendre la decisió amb totes les eines a l'abast. Així que avui us explicarem com ho vivim nosaltres, quina cobertura fem de tot plegat. I comptarem amb el director de Ràdio Televisió Vilafranca, Joan Baumala, amb el director de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández. També tindrem premsa escrita, el director del 3 de 8, Ricard Vinyals, i Marc Guitart, periodista del Tarragona Digital i La Fura. Com sempre, començarem a dos quarts tocats de 10, conversant amb cadascun d'ells. I després del butlletí de notícies de les 10 a les 10 i 6, seguirem fent tertúlia entre tots plegats. Quan acabem seran dos quarts d'11, nova cita amb l'actualitat, amb el dia a dia dels nostres municipis i comarques, el segon flaix informatiu. Darrere d'aquest segon flaix, tastets d'història. Avui el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, ens parla d'història, però d'una història particular, història gastronòmica, i concretament descobrirem l'origen dels plats combinats. A les 11 i 6, després del butlletí, el català al carrer, amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. La Teresa ens durà el concurs. Jugarem els mots encreuats i regalarem un llibre, avui un cançoner, de l'editorial Estrella Polar. A dos quarts de 12, tercera i última cita amb l'actualitat en forma de flaix informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos i entomar la recta final d'aquest dimarts. Una recta final que passa per tafanejar les pantalles sota el guiatge d'en Carles Gala i de Cirereta Final, les fake news, aquest petit joc que us proposem per acabar, tot descobrint si una notícia, si una història que us expliquem és certa o falsa. Així anirà aquest dimarts 23 de maig. Encetem ara aquest Penedès en xarxa i acabarem, quan faltin un parell de minuts, per les 12. Som-hi!
El temps.
Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Com serà el temps d'aquests primers dies de la setmana? Què ens depara?
Doncs molta variabilitat. De fet, hem entrat en una dinàmica de temps canviant, de temps inestable, de ruixats, de tempestes, que malauradament no afectaran a la totalitat del país, però sí que allà on toqui, doncs aniran repartint aquesta tan preuada aigua que tant necessitem. Avui tindrem una molt bona mostra. Ens hem llevat amb una miqueta de sol, però ràpidament els núvols s'han fet més abundants i ho faran i ho seran durant tota la jornada. I a partir de mig matí, migdia i en especial la tarda, aquests ruixats i aquestes tempestes es generalitzaran per bona part del territori, però malauradament no serà una pluja que afecti el 100% del país, sinó que allà on hi hagin ruixats doncs, deixaran aquestes quantitats d'aigua que poden ser doncs moderades, entre 5, 10, 15 litres d'aigua per metre quadrat. Avui, la zona del prelitoral serà la més beneficiada, de nord a sud, i també les comarques de l'interior i les del Pirineu i el Prepirineu. Per tant, avui serà una jornada majoritàriament variable i inestable, amb aquests ruixats i tempestes que ens poden afectar a partir de migdia i en especial durant la tarda, les temperatures sense canvis. I d'avui fins al proper dia que fem l'espai del temps, fins divendres, seguirem parlant d'aquests dies inestables i variables. Molt contents allà on te toqui la precipitació, serà com una loteria i per tant ho haurem de celebrar, però malauradament, com diem, no serà una cosa general. Per tant, inestabilitat, variabilitat, temps de maig, d'altra banda, i amb aquests ruixats i tempestes que a partir d'avui i fins ben bé divendres ens podran afectar a qualsevol indret del país.
Dius loteria, allà on toqui, per tant, difícil predir si rascarem molt o poc, no, Marc?
Sí, correcte. No és una ciència exacta quan estem parlant d'aquests ruixats i d'aquesta inestabilitat. Sí que és cert que serà el prelitoral la zona més afectada i més beneficiada, però vaja, que pot ploure, per exemple, a Vilafranca i, en canvi, doncs, què diem, a la Granada, igual doncs allà no pot ploure. Per tant, doncs, és la dinàmica que entrem aquestes properes hores. No podem demanar més. Això de moment és el que tenim.
Doncs res, escolta, gràcies. Allà un toqui, gràcies i gràcies, que fa molta falta.
Això mateix. Tal com estem, Sílvia, la veritat és que és això. Hem d'agrair de la primera i la darrera gota. Sí que és cert que, malauradament, quan plou amb aquestes intensitats, hi ha molta aigua que no s'aprofita, però vaja, conreus, camps, boscos, totes aquestes zones que estan tan castigades, doncs qualsevol gota que els hi cau serà molt, molt, molt benvinguda.
I tant que sí. Moltes gràcies, Marc, i bona setmana.
Bona setmana, fins divendres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
No hi ha cosa que faci més mal que un cop al peu, però realment sabem què toca fer si ens passa. Avui la nostra podòloga, la Mercè Casals, ens aconsella. Així que marxem fins a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Un cop cada mes ens acompanya la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, que anem a saludar ara mateix. Mercè, molt bon dia, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia a tots i totes.
Bé, Mercè, avui parlem d'una cosa que crec que això ens passa a tots.
Sí.
No?
Jo crec que sí, per això he portat el tema, perquè crec que és una cosa que a tard o d'hora algun cop ens ha passat, que és fer-nos algun cop o que ens caigui algun objecte al peu, no?, i que diguis, hosti, pues m'he fet mal, no?
Això fa un mal terrible.
Sí. Allò, a la nit, el típic dit petit que xoques contra algun moble, jo crec que l'hem passat tots.
I, va veure les estrelles i és un drama.
I petit però maton, no?, que dic jo, perquè fa un molt mal,
I
la
tant
veritat.
Que sí.
Doncs això, parlarem una mica sobre el que cal fer si tenim algun cop o hem tingut alguna caiguda d'algun objecte sobre el peu i se'ns ha fet algun blau o simplement tenim dolor, val? Llavors, segons el nivell de gravetat del cop, hem de valorar si amb aquestes recomanacions que jo us faré ara ja en tenim prou o si realment necessitem anar a veure un especialista.
Clar, tot dependrà del cop i del blau que ens surti i del mal que ens faci, no?
Sí, aquestes recomanacions que jo diré són una mica per sempre que els cops siguin lleus, val? Que no tinguem... Que al cap d'algunes hores d'haver fet-se el cop,
sí,
que no tinguem encara molt de dolor, perquè llavors això ja ens indica que potser hem d'anar al metge que ens facin una radiografia o alguna cosa per veure la gravetat que realment tenim.
Molt bé,
vale?
Vinga, doncs.
Llavors, bueno, pues us volia dir 5 consells que sempre que siguin lleus els cops, pues sempre hem de tindre una mica de prevenció, com a primers auxilis, vale? Què hem de fer? Llavors, el primer consell és ficar gel, val? Una bossa d'aquestes de gel, per exemple, o glaçons, simplement, o els típics pèrols, no? Vale? Que sempre s'adapten a tot arreu perfectament. Jo crec que la bossa sempre hi és a casa. I llavors, és important aplicar gel les primeres 48 hores, vale? La recomanació és fer un interval de cada 2-3 horetes des de que ens hem fet el cop, anar aplicant gel durant aquestes 48 hores.
Molt bé.
Durant 10-15 minutets aproximadament, tampoc massa més. Vale? I llavors el que sí que és molt important és protegir la pell, al moment que ens fiquem el gel, protegir-nos la pell amb una mica de gasa o de drapet. Vale? Perquè ens faci una mica de barrera amb la pell, perquè si no ens podem arribar a fer cremades de congelació. Vale, llavors això encara ens augmentaria més el dolor.
Allò típic que emboliquem els pèsols amb un drap. No?
Ah, exacte, exacte, la idea és aquesta. Vale? Perquè simplement si fiquem el cubito directament a la pell, durant els 10-15 minuts, ens pot arribar a fer una cremada. Vale? Llavors simplement ficant una mica de gasa o un drapet, ja fem com una barrera protectora de la pell perquè no tinguem això. Vale? Llavors... El segon consell seria compressió i mobilització de la zona del cop. Val? És a dir, buscar alguna vena compressiva, vale? O apretar durant una estona, perquè això, si ho fem durant les primeres hores després del cop, d'immobilitzar i de compressionar, evitarem una possible hemorràgia interna que hi pugui haver. Val? És a dir, si s'han trencat estructures i això, perquè no han sortit tant de blau... Si compressionem i fem una mica d'immobilització perquè no hi hagi tant de moviment en aquella zona, farem que no hi hagi tanta hemorràgia. Vale? Llavors no sortirà tant de blau i, per tant, el procés d'inflamació i de recuperació serà molt més ràpid. Vale?
Molt bé.
Després, la tercera recomanació és ficar el peu anal. Vale? Per què? Perquè això ens ajudarà a tindre una millor circulació del reg sanguini. Val? Sempre hem comentat que per baixar tot molt bé, però per pujar el retorn de la sang és més complicat. Val? I llavors, al moment que hi ha una inflamació i una ruptura de teixits interns, val? Sempre el retorn de la sang serà molt pitjor. Val? Llavors, si nosaltres, al moment que hem tingut la trompada, fiquem el peu anal, sempre... el retorn de la sang serà molt millor, per tant, la inflamació de la zona no serà tan grossa. Vale? Llavors, és important. I llavors, evitar també recolzar molt el peu durant les primeres hores per intentar que també el procés d'inflamació no sigui tan gros.
Les primeres hores et refereixes, abans has dit, a 48 hores, has dit.
Sí,
serien aquestes
menys,
les primeres hores, eh?
Exacte. Si realment és un cop molt gros... Torno a repetir, no esperem les 48 hores, val? Vull dir que hem de ser una mica conseqüents amb com ha sigut tot plegat. Val? Però si veiem que en 48 hores no hi ha manera que se'ns millori, anem al metge. Però llavors potser hi ha alguna cosa més hi ha.
Alguna cosa trencada o alguna cosa així. Molt bé. Molt bé.
Aleshores, també un altre consell és no automedicar-se. Val? Ficar medicació oral sense tenir coneixement de què tenim exactament és important evitar-ho. Vale? Sempre diem el paracetamol, és que ens diran el paracetamol o l'ibuprofeno. Vale? Però, per exemple, jo sempre soc més partidària de paracetamol, que és analgèsic, només, que no ibuprofeno en aquests casos. Bàsicament perquè el procés d'inflamació hi ha de ser també una part. Val? Perquè al moment que s'inflama la zona on ens hem donat el cop, el que estem fent és regenerar el teixit. Per tant, no ens interessa tampoc treure totalment la inflamació, val? Sinó que una mica hi sigui, perquè així el nostre cos, el nostre cervell, té la informació de que allà hi ha una zona afectada i que s'ha de regenerar els teixits. Vale? Llavors, jo sempre recomano més analgèsics que no antiinflamatoris. Mm-hmm. O si no antiinflamatoris, feu coses que ens puguin, que no se'ns inflami tant, però que el procés d'inflamació tampoc és tan dolent com ens pensem.
D'acord.
Vale? Llavors, jo quasi soc més partidària del tema de la compressió, vale? Perquè ens evita molta inflamació, però tampoc ens la treu 100%. Jo soc més partidària de fer els consells que hem dit anteriorment o inclús aplicar pomades a nivell natural. Vale? Perquè a nivell oral, al final, no tot va parar al punt en concret del cop, sinó que ens pot alterar altres llocs del cos.
Totalment.
Llavors, si hi ha un cop, jo sempre soc més partidària del tema del gel, de compressió, o si volem ficar alguna ajuda extra, ficar pomades com, per exemple, d'àrnica, vale? Que és una planta medicinal totalment natural, és una solució natural, que és analgèsica i, a més, ajuda a això, a que les substàncies que es creen durant el procés d'inflamació no desapareixin del tot, però ajuda a reabsorbir-les més ràpid. Vale? Llavors, és com que fa més curt el temps de la inflamació, però la manté una miqueta, que és el que et dèiem, que no és sempre negativa la inflamació. Una part hi ha de ser perquè el cos és que s'està regenerant per anar millor.
Molt bé.
Val? Llavors, col·loquialment, hi ha moltes àvies que m'ho han comentat, que l'àrnica realment es diu la planta de les caigudes, no? Perquè bàsicament és la planta de que quan nosaltres tenim un cop o una caiguda o això, un traumatisme, si en fiquem una mica a la zona, sempre ens anem molt millor. I són tractaments totalment naturals que s'estan perdent, per desgràcia. El que sí que és important dir que, clar, si nosaltres tenim una ferida oberta, no n'hem de posar de pomada. Llavors ens caurà, ens curarà. O sigui, ens pot fer més mal que bé. Llavors, en aquest casos, sí que hauríem de valorar de ficar o iodo, betadina, cristalmina, segons també la gravetat de la ferida, que és el que tornem a dir. No vulguem fer de metges o d'especialistes de la salut sense tenir uns coneixements importants.
Davant el dubte,
cap
a urgència.
Exacte. El metge o l'especialista de la salut que vulguem, preguntar-li, però que ens puguin orientar una mica. Vale? Però llavors això sí que és veritat que les pomades és important, si hi ha ferides obertes, millor no col·locar-les perquè ens poden arribar a generar una infecció. Vale? Llavors és important tenir-ho en compte.
Molt bé.
Vale? I després el cinquè consell seria el descansar. Vale? Fer un peron de la nostra activitat física, això és per ajudar al procés de recuperació. Si no, al final, el cos, si nosaltres no deixem parar de la zona que ens hem lesionat, no pararà de lesionar-se una mica més, de fer microlesions, que això generarà que la inflamació no ens acabi de marxar mai.
Clar.
Vale? Llavors, òbviament, tot depèn de la gravetat, tornem a repetir, però és això, almenys les 48 hores primeres que dèiem, intentar no posar moltes hores de peu i intentar fer una mica de repòs de l'activitat, vale? Sempre que puguem, perquè clar, si treballem de peu i això, tenim més complicat, ja ho sé, però la teoria és aquesta, a partir d'aquí ja. Vale. Llavors, el més freqüent realment és el que dèiem al principi del tema dels cops als dits, no? Llavors, és com que sempre la pregunta que potser que tinc més freqüentment a la consulta sobre aquest tema és que com sé si me l'he trencat o no? O és que mira, tinc aquest dit que el tinc tot blau i no sé què fer, no? Llavors, clar, depèn de quin símptoma tenim, quina simptomatologia tenim, podem valorar el grau de gravetat que tenim. Llavors, poder valorar si potser hi ha una fractura o no. Bàsicament, els dits no és com altres zones del peu, que els ossos són molt més gruixuts, sinó que tenim unes falanges que són molt més estretetes, molt més petites, que per tant es poden fracturar molt més ràpidament. Val? Llavors ho hem de tindre més en compte. Val? Que a vegades sembla un cop que no hagi passat res, però si ens dura bastant de temps, és una alerta, no? Potser que m'ho hagi mirat. Val? Perquè sí que no ens immobilitzaran totalment, segurament, el peu, però una mica de bandatge per intentar evitar el moviment d'aquesta falange sí que hem de fer. Llavors, el que hem de valorar és si arran del cop hi ha una deformitat d'aquest dit, vale? Si sobre surt l'os és on correm, no? Una mica seria...
S'ha de fer impressió, també, eh?
Exacte, exacte. Però una mica és de lògica, eh? Però bueno... que he vist molts casos a consulta que venen amb fractures i que la persona no s'han arribat a donar, no? I llavors has de dir, corre, no? Vull dir que hem de fer una placa aquí. Ja. Però bueno, jo ho recordo per tindre-ho present.
Molt bé.
Llavors, pues, el blau, no? Que se'ns fa un blau a la zona, això ens pot dir que al final... hi ha un traumatisme més seriós, que s'han pogut arribar a trencar a nivell... no trencar o fissurar, potser hi ha una fissura, vale? És a dir, si està negra la zona i tenim dolor o alguna zona desviada, podem intuir que molt bé no va la cosa, vale? Llavors, si veiem que la zona és un color com a més grisa, vale? Sí que llavors s'ha de valorar sèriament una placa. Vale? És a dir, una cosa és el típic blau més lilós, blau, vale? Que simplement és sobretot a nivell de vasos sanguinis, val? Però si és més gris és que ja ha tocat altres estructures més sèries. Vale? Llavors és quan sobretot ens ho hem de mirar.
Molt bé.
Val? Llavors, segons el nivell de dolor que tenim també, si nosaltres el movem i no tenim dolor... que segurament és simplement el cop, però si tenim dolor al moure, també alerta, no? Aquí potser hi ha alguna cosa més. I també si no podem moure. Si no podem moure és que hi ha una inflamació molt grossa, per tant, quan més inflamació, més greu és el cop o la fractura o el que ens haguem fet. Val? Llavors, tenir-ho en compte tot això. Sempre ser realistes i prudents... i amb la calma valorar tot això i valorar d'anar a un especialista, que jo sempre és el que recomano més, la veritat. I llavors, pues, bàsicament, és això, tenir més o menys, saber les pautes que hem de seguir per valorar quin grau de contusió tenim. Val? Llavors, amb el tema dels dits, que no ho havia comentat, sempre, si veiem... lo normal és que ens immobilitzin el dit amb el dit més gros del costat. És a dir, no ens ho faran mai amb el petit, sinó que serà amb el més gros. Vale? Bàsicament perquè llavors té més base i està més subjecte. Vale? De vegades, si tot i haver-ho portat immobilitzat, al moment que està ja més o menys recuperat, no ens millora aquest dolor... De vegades el que s'arriba a fer és una silicona per evitar el moviment totalment.
D'acord.
Vale? Que això es pot arribar a fer a mida perquè no tinguem cap mena de molèstia al portar-ho a la sabata i és per immobilitzar completament aquell dit, perquè si hem tingut una fissura, hem trigat molts dies a anar al metge o una fractura i llavors, hosti, quan he anat al metge ja s'ha començat a soldar i ja se'ns ha col·locat malament, clar, l'única manera que tenim és de tornar-ho a trencar.
Se'n veuen, no?, de casos d'aquests.
Sí. I llavors, en aquests casos, de vegades, per no haver d'anar amb bandatges als dits, el més pràctic és ficar una silicona que ens eviti aquest moviment i d'aquesta manera ens en oblidem. Però sempre vigileu, sobretot a les nits, és que són els típics, allò, he anat al lavabo la nit
i m'he carregat
la porta i tot plegat només amb el peu. I és així, vull dir, és molt freqüent, a tots ens ha passat, a mi en cloc, no hi ha problema, vull dir, en casa de herrero, cuchillo de palo, que diuen. I bueno, simplement pues, que tingueu una mica idees, quatre consells de què fer en aquests casos.
Fantàstic, doncs Mercè Casals, la nostra podòloga de referència avui, explicant-nos, si ens fem un cop al peu, què hem de tenir en compte. Si és així, haurem d'anar, perquè podem anar, suposo, a urgències, però també demanar hora a la nostra podòloga de referència, no?
Exacte, bueno, si teniu qualsevol dubte o algun cas d'aquests que em vulgueu comentar, la meva clínica està a Papiolet, la clínica podològica Casals, i el meu número de telèfon és el 615-08-2663, per si teniu algun dubte i voleu preguntar.
Fantàstic. Doncs, Mercè Casals, moltíssimes gràcies i d'aquí unes setmanes ens retrobem. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passen 2 minuts de 2:15 del matí. Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Quijarro. El Baix Penedès és la cinquena comarca amb un rendiment més baix de la xarxa d'aigua. Només el 54,7% de l'aigua que surt dels dipòsits municipals es computa a les cases, als comerços o la indústria. El Baix Penedès és la cinquena comarca de Catalunya amb un rendiment més baix de la xarxa d'aigua potable, segons ha confirmat amb dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Només el 54,7% de l'aigua que surt dels diferents dipòsits municipals s'acaba computant a les cases, als comerços o la indústria. La resta no s'acaba computant per diverses raons, com són les fuites que hi ha a la xarxa, el frau, els errors de lectura en comptadors antics, l'aigua que els ajuntaments usen per netejar els carrers o la que fan servir els bombers per apagar incendis. Protecció Civil repetirà la prova d'alertes al mòbil al Penedès el 13 de juny. Protecció Civil ha anunciat que repetirà la prova d'alertes al mòbil a Tarragona, l'Ebre i al Penedès el pròxim 13 de juny al matí. El simulacre es repeteix després que el primer intent del 12 d'abril resultés fallit, segons indica l'organisme de gestió d'emergències en un comunicat. Fins ara s'han fet 3 proves del sistema. La primera el 28 de febrer a Lleida, al Pirineu i Aran. La segona el 12 d'abril a les vegueries de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès, i la tercera el 27 d'abril a les vegueries de la Catalunya Central i Girona. Almenys 47 cellers participaran a la quarta fira Mercat Vins Rebels el cap de setmana del 3 i el 4 de juny. La fira Mercat de vins elaborats amb la mínima intervenció tindrà lloc dissabte i diumenge de 5 de la tarda a 9:45 de la nit a la Rambla de la Generalitat, al barri de la Girada. Durant l'acte s'hi podran trobar més de 250 referències de vins naturals, ecològics i biodinàmics de cellers de diferents punts de Catalunya. Les entrades per la fira Mercat, que es poden adquirir a través del web CoTickets, per 20 euros. L'entrada serveix pels 2 dies i inclou degustacions il·limitades, una copa Riedel i un val de descompte de 5 euros per comprar vins. El Castellot, novament il·luminat. Es tracta de la reinstal·lació de la il·luminació que estava inclosa en el projecte de la segona fase. Aquesta acció ha estat finançada a través del programa sectorial d'actuacions per fer front a l'emergència climàtica, en el marc del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona. S'han invertit en la instal·lació els 15.884 euros que han estat atorgats aquest 2023.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara passen 6 minuts de 9:45. Falten just 5 dies perquè arribi una de les cites més importants de la democràcia. El dia que podem votar i escollir quins seran els nostres representants a l'administració pública més propera, als ajuntaments. Si bé els polítics fan molta feina, i sobretot en campanya electoral, aquests 15 dies no podem obviar que per als periodistes, per a tots nosaltres, són molt més de 15 dies de non-stop en els quals anem a mítings i cobrim tots els actes inimaginables. Fem números també, fem molts números, comptant quant de temps li pertoca a cada partit en funció del que marca la llei electoral i, per descomptat, el dia d'aquest 28M estarem treballant fins que us puguem anunciar els resultats. Així que avui, el tema de la setmana, volem parlar de la cobertura que fem els mitjans de comunicació d'unes eleccions tan importants com són unes eleccions municipals. Comencem a Ràdio Vilafranca amb Joan Baumala, director de Ràdio Vilafranca i de Penedès Televisió. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Les eleccions municipals són un termòmetre, són vitals per una emissora, una tele local i a l'inrevés també?
Home, és un moment molt potent, no? Perquè són les eleccions, són les nostres eleccions, són les eleccions de proximitat, bàsicament de Vilafranca, també amb la mirada posada a la comarca, i realment és un període que t'exigeix molt, sí. I és molt estimulant al mateix temps, és molt estimulant.
Quin esforç representa? Des de quan comença aquesta maquinària a engreixar-se?
Doncs mira, la veritat és que aquestes, que són les primeres que jo faig com a director, ja fa, d'alguna manera, ja fa temps que han començat, perquè aquí portem una precampanya. Després ja va començar la campanya. En aquest sentit, nosaltres ja estàvem activats. Vam tenir molt clar com havíem de fer les coses, sentar uns criteris, perquè això també és important, de cara, doncs, evidentment, és una època en què la relació amb els diferents grups s'accentua, com és lògic, i sentar uns criteris molt clars i també tenir molt clar que nosaltres havíem de posar el màxim i una mica més, no? I penso que això és el que hem fet. Hem adaptat, hem anat incorporant tot el que era la informació referent a les eleccions amb la precampanya als nostres informatius, sense, diguéssim, alterar el que és la pròpia escaleta de l'informatiu, però anar incorporant les informacions que s'anaven produint, per no saturar tampoc, i després ha vingut la campanya, que no sé si després voldràs que t'ho detalli, que és quan en la campanya, doncs, sí que ja hem hagut de posar, diguéssim, com aquell que diu, tota la carn a la graella, no? I valgui l'expressió, no? Per també adaptar una miqueta la graella dels nostres informatius i la programació al que és, doncs, aquest moment tan important que són les eleccions municipals.
Estem a la recta final d'aquesta campanya. Diumenge serà la nit electoral d'aquest 28M. Què hem fet, què estem fent durant aquests 15 dies tan intensos?
Doncs a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, també el nostre diari digital, estem donant tota la informació que es va produint. Hem adaptat els nostres informatius amb un espai cada dia dedicat a les eleccions. La setmana passada ja vam iniciar el torn d'entrevistes personalitzades amb cadascun dels caps de llista, o cadascuna dels caps de llista de les formacions amb representació al consistori. Dimecres, dijous i divendres de la setmana passada vam poder sentir les entrevistes amb els representants de Ciutadanos, de BEC i de la CUP. Ahir vam sentir l'entrevista que li van fer al candidat del PSC. Avui estem veient i sentint l'entrevista al candidat d'Esquerra i demà hi haurà l'entrevista al candidat de Junts. Són unes entrevistes de 27 minuts, aproximadament. Amb tots els candidats i candidates els hem fet les mateixes preguntes, d'alguna manera, perquè així fos una cosa ben equitativa. Però cap d'ells sabia el que li havien preguntat amb l'anterior, diguem-ne. Ningú ha tingut la possibilitat de veure alguna entrevista prèvia. Això és important de dir-ho, perquè totes es van enregistrar una rere l'altra, en dos dies, abans de ser emeses. Val? Per tant, això em sembla que és una cosa a tenir en compte. I per completar doncs, aquesta informació dedicada a les eleccions, la nostra cobertura de la programació dedicada a les eleccions, farem el dijous a 9:45 i fins a 10:00 el debat a l'Auditori Municipal, amb els 6 caps de llista de les formacions amb representació al consistori, i després la pròpia nit, la pròpia jornada electoral, farem un informatiu especial en directe a 14:00 per Penedès Televisió i també Ràdio Vilafranca. A Ràdio Vilafranca anirem informant els nostres butlletins de com es vagi desenvolupant la jornada, i a 8:00, quan es tanquin els col·legis, programa especial a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca fins que se sàpiguen els resultats definitius de Vilafranca i també de comarca, per repassar doncs, amb convidats al plató, amb connexions a les diferents seus electorals, també amb diferents punts de la comarca, per explicar tot el que succeeixi en aquesta nit tan especial.
Una nit especial que serà una prova de foc tant a nivell d'equip humà com tècnic.
Correcte, aquí sí que ho hem mobilitzat tot. La veritat és que en aquest sentit estic molt tranquil, francament t'ho dic, estic molt tranquil perquè bueno, és un equip que funciona molt bé, que sap molt bé quina és la feina que ha de fer, tot el que estem, ho portem tot molt ben preparat i per tant és ganes de passar-ho bé, francament t'ho dic. Són dies per passar-ho bé, des del punt de vista informatiu, ara parlo com a periodista.
Seguim, doncs, anant als estudis de la capital del Cava, on ens espera l'Eli Jiménez.
Molt bon dia. Doncs ens parlava ara el director de Ràdio Vilafranca i tenim ara també a punt el director de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández. Molt bon dia.
Què tal, Eli? Molt bon dia. Què tal?
Ens explicava el Joan aquest treball incansable, no només al llarg d'aquesta campanya electoral que dura 15 dies, sinó al llarg dels mesos previs, amb aquelles darreres setmanes d'últims actes d'inauguracions, últimes presentacions ja, presentacions dels primers candidats. Ens anem a finals del mes de març. Déu-n'hi-do el que portem.
Sí, sembla que amb aquests darrers anys els municipis han anat replicant una mica els models de ciutats més grans o d'estructures de partit més grans i en certa manera, com deia el Joan des de Vilafranca, la precampanya electoral ja va començar a ser intensa amb els primers actes dels partits en què presentaven els candidats, els caps de llista. I certament hem de dir que ja portem bastantes setmanes pensant i molt centrats en el que són les eleccions de diumenge. Sí.
Aquesta cobertura especial per les eleccions d'aquest diumenge, ens explicava el Joan, aquestes entrevistes amb els 6 candidats amb representació a l'Ajuntament de Vilafranca. Des d'aquí, des de Ràdio Sant Sadurní, també aquestes entrevistes fa unes setmanes també que les van fer.
Sí, vam fer... Nosaltres al llarg del mandat tenim un espai regular cada mes, que és la ronda d'entrevistes polítiques amb els portaveus de cada grup municipal, i de cara a la campanya doncs, hem replicat una mica aquest format, amb una entrevista també amb una durada que rondava la mitja hora i que hem anat presentant i fent-ne difusió tant a través de les ones com dels diferents canals digitals, en el nostre cas amb els 6 caps de llista. I hem de dir que en aquest sentit doncs han estat entrevistes sobretot centrades en assumptes que hem anat traslladant a tots els caps de llista, a tots els candidats, però també adaptant també algunes qüestions a mesura que hem anat coneixent també doncs, propostes i algunes línies dels seus programes electorals, doncs, també perquè poguessin ampliar una mica les propostes o idees que tenen de cara a aquesta campanya.
molts esforços també, Sergi, en els debats electorals. En portem dos ja. Aquest divendres acabem amb el debat amb els 6 candidats a l'alcaldia de Sant Sadurní.
Sí, hem fet una mica de pretemporada de debats. Aquest divendres, aquest proper divendres, en el darrer dia de campanya, això sí que diríem que és un acte ja tradicional, perquè portem, doncs, crec recordar en 5 o 6 ocasions d'eleccions municipals que el darrer dia de campanya se celebra el debat electoral amb els candidats i candidates, amb els caps de llista, però sí que en anteriors comicis també ja s'ha convertit en un costum, doncs, fer uns debats previs. En el nostre cas, la setmana passada i el primer dia de campanya electoral, doncs vam fer 2 debats amb un representant de cada llista, de cada candidatura, no els caps de llista. En aquest cas, cada partit, doncs, escollia el representant de la segona línia que preferís, i el primer debat el vam centrar en equipaments municipals. I el debat de la setmana passada més orientat a serveis, a les persones. I diríem que el plat fort és el de divendres, on ja reunim els caps de llista. Un any que és en part força especial, perquè hi ha hagut un cert canvi generacional, un cert rejoveniment de molts caps de llista, i cal tenir present que només 2 repeteixen al capdavant de les seves llistes. N'hi ha 4 que s'estrenen, i el cert és que tots porten molt poc temps al món de la política, o com a mínim com a càrrecs electes, perquè tots pràcticament, en el millor dels casos, van començar aquest mandat, el 2019.
I diumenge, Sergi, a partir de les 7 de la tarda, aquest programa especial cobrint les eleccions municipals.
Sí, sí. A mi particularment és una tarda o és un dia que m'agrada molt, perquè dona molt de sentit a la... O és dels dies que penso que dona molt de sentit a la feina que fem, amb un programa especial on som conscients que hi ha molta gent que ens segueix. Són aquelles 2 hores de seguiment dels resultats, del recompte, i nosaltres hi estem molt a sobre dels col·legis electorals, doncs amb l'estructura, amb els companys i companyes que formem l'equip, molt pendent dels resultats, i amb aquest neguit, no?, amb aquesta tensió que genera, doncs, acabar de saber quin és el resultat final, els vots que ha obtingut cada candidatura, els regidors que formaran part del nou consistori, i també apuntar una mica per on anirà el proper mandat, opcions de govern. Aquí a Sant Sadurní portem una ratxa o una dinàmica que, sincerament, no ha donat massa sorpreses. I estava tot bastant escrit ja la nit electoral de què podia passar en els futurs governs de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Però, vaja, sempre és això, no? És una mica com la loteria. Sempre tens aquella il·lusió de que la jornada d'eleccions et doni alguna sorpresa, i potser sembla, almenys arrufant el nas, o tenim una mica aquest olfacte de que potser algun petit canvi interessant a nivell de distribució de vots i de regidors hi pot haver aquest proper dia 28.
Doncs acabarem aquesta primera part del tema de la setmana tornant a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo està molt ben acompanyada de 2 companys que molts de vosaltres coneixereu. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Sí, nosaltres hem optat per entrevistar companys que no són emissores locals ni televisions locals. Per tant, tenim el Marc Guitart, periodista del Tarragona Digital i de La Fura. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes.
Bé, aquí veiem clarament que, segons on estiguem els periodistes, fem una cobertura o fem una altra. Com hem escoltat el Baumala, el Sergi, que després el tindrem a la tertúlia, doncs les televisions i les ràdios locals, després ja diré el que fem aquí, ja que farem un programa molt fort, fem una cobertura molt diferent a la que potser feu des dels diaris. Tot i que, clar, són dies de molts mítings, de molts actes, de moltes notícies que posen els partits polítics, no? De fer les seves reivindicacions. Com ho viviu vosaltres des d'aquesta altra banda?
Bueno, la principal diferència és evident que sent mitjans privats ens salvem una mica de tots aquests números que s'han de fer, de vigilar els temps, de que tots els partits volen tenir el seu moment i tal, i pots acabar centrant-te més en l'interès. Hi ha moltes rodes de premsa que el que es fa és gairebé no dir res. Anem a ser sincers, la campanya electoral és una cosa que interessa molt poca gent. Els partits i la seva cleca, i els periodistes, que som els que anem al darrere seguint-ho. Un percentatge molt alt de la població ja sap què votarà abans de començar la campanya electoral. Això està claríssim, i els que porten moltes campanyes seguint és així. Aleshores, al final acabes anant als actes que potser són més centrals, o aquelles propostes que acaben podent ser més innovadores, no? O que criden més l'atenció, perquè per la resta, i això amb els mitjans digitals és molt fàcil comprovar les visites que tens i les notícies de campanya electoral, que són normal i corrent, de surt un partit i fa les propostes per les platges, per els barris i tal, tenen unes visites ínfimes.
És a dir, que ho noteu molt en aquestes visites, no?
Sí. No genera un gran interès. A no ser que hi hagi algun polític que es faci alguna estracanada i digui alguna barbaritat o alguna cosa així.
Que això també pot passar,
que
no?
Que pot passar, i a nosaltres això ens sembla bé, de fet.
Una manera de guanyar
clics, no? Ens sembla bé, almenys portar alguna cosa interessant. Mm. Però sí, no és que hi hagi un gran interès. I els debats passa el mateix, en el fons, eh? El debat potser sí que pot generar més interès a seguir-lo, però no canviarà cap vot un debat.
Jo el que penso que, per exemple, entrant en l'últim tema, els debats, crec que és més important de cara als polítics de no espifiar-la que no pas de fer una proposta. O sigui, és més perillós, entre cometes, que quedin malament que no pas, bueno, que es limitin a donar quatre propostes, a carregar-se al contrari si poden i això, saps? I estic d'acord amb el Marc, el fet de que siguem privats doncs ens dona un marge que jo aquí he estat uns anys treballant, per exemple, a Catalunya Ràdio i sé el que són els blocs electorals, jo flipava bastant, vull dir que... Sí, que et deien, diguin, tal partit 27 segons, oh,
27,5.
Sí, o et deien escolta, tu deies, oh, però si ha vingut el president de la Generalitat a Vendrell, és igual, avui toca el partit tal. Dic, guarda't el tall per un altre dia. Dic, escolta, un altre dia potser no serà notícia. És igual, fes-t'ho com vulguis, no? Ah. I era, començaven les vagues de signatures, dels periodistes que sempre posem el crit al cel de que, home, que els blocs electorals, que si la llei electoral pròpia que ho defineixi, no sé què, i sempre más de lo mismo, que es diu. I després el que jo estic també absolutament convençut és que els actes aquests de rodes, sobretot les rodes de premsa, es fan per la tele. Es fan per la tele.
Per quedar bé, no? Per
tenir
la quota.
La quota, no sé què. I he sortit a la tele i què has dit? No ho sé, però t'hem vist, no? Vull dir, i els plens igual, t'he quedat els plens igual, i estic segur que si no es duguessin els plens per Penedès Televisió, per posar un cas, o el Vendrell, durarien menys de la meitat.
Tenim una visió esgada de la política, nosaltres com a periodistes, és a dir, al final... És a dir, nosaltres sabem tot de tots, no? O dins de...
O ens sembla saber-ho.
O ens sembla saber-ho tot, però si ho traslladéssim a la població, una mica el que deia el Marc, no? És a dir, les visites cauen en picat, és a dir, tenim una visió esgada, jo crec, que, igual que els polítics, no? És en plan, buah, tothom ens està veient,
penso,
no?
Sí, jo penso que tenim una visió esbiaixada als periodistes... molt egocèntric en aquest sentit, diguem-ho així, de que ens pensem que som més importants del que realment som, i sobretot de que el missatge que donem nantes o que doni el polític que entrevistem, doncs, no sé, que tothom el moment de llevar-se està esperant aquella entrevista i això i és el més important del dia, no? I els polítics locals també tenen, es pensen que, escolta'm, que... Bueno, és allò, la quota de pantalla i en el cas de que, per exemple, d'aquí estem aquí a Domènec Ràdio, doncs, o a Ràdio La Franca, no?, que ens escolta, doncs, bueno, és igual el missatge que donguin, que bueno, ja han sortit no sé quants minuts, i sobretot la tele.
Jo penso que per una bona part de la població el anar a votar és un tràmit. Un tràmit que han de fer i que fan i que tampoc no s'hi paren massa a perdre el temps durant aquest temps, no?, durant les setmanes de campanya. Això que deia el Ricard, que és una frase molt recurrent de dir gairebé en debats l'únic que pots fer un polític és perdre'l, no? És no anar a ser conservador i no perdre-ho. Jo he vist debats aquí els últims anys de veure polítics fent, caps candidats fent autèntics desastres que diu, bueno, i després han tret el mateix que havien tret feia 4 anys, no els ha afectat absolutament en res, amb la qual jo entenc que al final la gent li costa molt canviar el vot que ja té definit.
Jo penso que les campanyes electorals com a tal, que haurien de servir potser això, no? Més que per reformar el vot que ja tinguis decidit, haurien de servir, no sé, confrontar propostes, jo crec que es decideix poc. Però bueno, em quedo amb això que també ara recordo el Marc, no? El millor és no espifiar-la, quedar-se... saps que és més, entre cometes, perillós doncs donar una mala imatge, però bueno, al final és el que diu el Marc, vull dir, jo també em venen al cap casos concrets i dius, mare de Déu, més valia que diguessis i que actuaves malament
que,
no, o que actuaves malament i no anaves al debat, no? Vull dir, no cal i al final et treuen els vots que treuen i ja res està. Ha canviat.
Ens queden un minut i mig escàs. Hem sentit el Baumala, hem sentit el Sergi, no, que deien aquesta nit electoral. Vosaltres com la viviu? Perquè aquí també serà diferent, m'imagino, tot i que...
Bueno, clar, jo, a diferència de la ràdio, jo sóc una persona que cobreix tota la comarca, amb la qual fa el que es pot. Sobretot, mirades de cobrir el Vendrell i després Calafell i Cunit, que són... I la resta de la comarca es deixen pel dilluns ja i per fer peces separades al llarg de dilluns i març, quan es pot.
Jo el que faig és donar toms a les seus centrals, abans era més divertit, que sense quan hi havia els digitals i tot això, era més divertit veure les pantalletes, les pissarres, com anava arribant amb ànims eufòrics o amb angoixat, no sé què, doncs l'interventor de torn de no sé quin poblet, hem guanyat, no sé què, llavors tothom fent silenci, això. Vull dir que...
Se m'ha colat una cosa, bueno, perdoneu.
Doncs això que era diferent, i veies allò, minuto resultado, no? I allò, posaven els numerets i, bueno, hi havia eufòries segons quins sectors, depressions segons quins altres. Ara ha canviat tot i amb el, sobretot els digitals. Nosaltres havíem fet com a mínim dues eleccions locals. Havíem tret diari el 3-8 l'endemà. I era apassionant, com a periodista era apassionant, perquè anaves a dormir a les 6 del matí, però veure un producte a les 8:15, doncs amb els resultats. Però ara que aquí amb el mòbil tothom té el poble seu a l'instant, això s'ha perdut molt.
Fem una cosa, fem una aturada tècnica per tal d'anar-nos a les notícies i a la publicitat i de seguida tornem amb la tertúlia de tots plegats. Fins ara.
Penedès en xarxa.